A les persones immigrants arribades abans del darrer cap d'any els queden 5 hores per poder sol·licitar la regularització, tot quan el Tribunal Suprem dubta que el procés pugui xocar amb el dret comunitari. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
El Tribunal Suprem té dubtes i es planteja demanar al Tribunal de Justícia Europeu si el procés de regularització de migrants va en contra de les directives europees. Tot i que hi ha hagut altres processos a Espanya com aquest, ara diuen que tal i com està plantejat podria xocar amb la norma europea que estableix que les polítiques d'asil i migració s'han de coordinar entre tots els països de la Unió. Què passarà ara? De moment, el Suprem demana a la Comunitat Valenciana i Aragó que en pensen, ja que el que ha fet que l'alt tribunal mogui fitxa és just un recurs d'aquests dos territoris. La presidenta Marga Proens comparteix els dubtes del Suprem i endureix les crítiques a Pedro Sánchez.
Per un pur interès partidista i electoralista, ens han posat en una situació d'inseguretat jurídica que jo crec que és molt preocupant.
Aquest, però, no és l'únic recurs protagonista de la jornada. N'hi ha un altre que també està relacionat amb processos migratoris. Victòria Morell, bon vespre. El govern ha anunciat un nou recurs.
Bon vespre. Si el govern recorrerà el nou decret del Consell de Ministres que incrementa la capacitat d'acollida de menors migrants no acompanyats a les Balears, el conseller insular d'Afers Socials de Mallorca i president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, lamenta que, tot i la saturació dels centres d'acollida de les illes, s'haurà de donar cobertura a 434 menors que no poden assumir les Canàries.
La situació no ha canviat. La situació en Mallorca és de sobresaturació de tots i cada un dels serveis que tenim en menors estrangers no acompanyats i que, además, això implica una sobretensió en el sistema de protecció de menors. Per tant, volver a denunciar al govern d'Espanya.
I el GOP també du als tribunals el pla pilot per traslladar residus d'Eivissa a Mallorca.
L'entitat, en nom d'una dotzena d'associacions, ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l'adjudicació del contracte per al transport dels residus. Creuen que el procediment presenta irregularitats i confien que la via judicial aturi un projecte que, asseguren, incrementaria els impactes ambientals i econòmics de la incineradora de Sonreues. Aina Lleuger, del GOP.
Aquest procediment se va fer per negociar sense publicitat, la qual nosaltres trobem que és una irregularitat per la quantitat econòmica que suposa i perquè és una cosa que fa molta estona que se parla, no feia falta aquesta urgència. Fa estona que sabem que la vida útil de l'abocador d'Eivissa està arribant en el final.
I gran fortunes vinculades a les illes entre els deutors morosos que apareixen a la llista publicada avui per l'Agència Tributària.
En el punt de mira d'Hisenda, Vicenç Grande, Macias Kun, Manuel Marc i una vintena d'empreses de les Balears en l'àmbit nacional. En el llistat hi ha la cantant Isabel Pantoja, que ha augmentat el seu deute i ja supera l'1,3 milions d'euros. També l'actriu Paz Vega i el cantant Bertín Osborne.
I cop al narcotràfic a Eivissa.
La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal que importava drogues sintètiques des dels Països Baixos a l'illa Pitiusa. En un escorcoll, els agents varen descobrir 50 quilograms de ketamina i 22 d'èxtasis. Ja hi ha 2 detinguts a presó.
I prop de 1.800 alumnes de les Balears han acabat la primera jornada dels exàmens de la convocatòria extraordinària de les proves d'accés a la universitat. Unes proves que s'allarguen fins dijous.
Els estudiants ja s'han examinat de llengua castellana i literatura, història d'Espanya o biologia. Abans d'entrar a les aules, els alumnes han aprofitat els darrers minuts d'estudi per repassar abans d'enfrontar-se a unes proves que poden determinar el seu futur.
I en els esports, Adrián Fuentes serà el primer fitxatge del Mallorca. Gavi Fortesa, bon vespre.
Bon vespre. El davanter del Córdoba s'apropa al Mallorca, que podria pagar pel jugador 2 milions d'euros més variables. El jugador podria signar per 4 temporades fins 2030. D'altra banda, avui, 30 de juny, acaben contracte i queden lliures Llebrés i Cuellar, a més dels cedits Mateo Joseph, Cúmbula i Lubumbo. I en tenis, Jaume Munar ha guanyat en la seva estrena a Wimbledon contra l'argentí Francisco Cerúndolo. El santanyiner s'ha imposat en 3 sets per 6-1, 6-4 i 6-3.
I en aquesta hora sapiguem quin temps ens espera. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre. Idò, un temps una miqueta variable per demà, perquè tenim alguns aspectes a comentar, i és que demà a punts d'interior de Mallorca, sobretot cap a migdia, a primera hora de cap vespre, poden tornar a créixer núvols d'evolució, però és que més empanta que avui, i per tant podem arribar a tenir qualque ruixat, ruixats que poden ser localment moderats allà on es produeixi, això sí, amb una afectació segurament bastant reduïda. Tret d'això, destacarà també el vent a Menorca, que ho farà moderat tramuntana, per tant, atenció a la mà, sobretot demà hora baixa, a la costa nord de Menorca, perquè es notarà. A la resta, la situació serà més tranquil·la i en el conjunt de l'arxipèlag, les temperatures poden caure qualque grau.
Gràcies, Dani. I Metro Ràdio obté 24.000 oients de mitjana a la segona onada de l'EGM de 2026 i és la cadena pública més escoltada a les Balears de dilluns a divendres. Vos ho explicarem al llarg de l'informatiu, que és possible gràcies a la feina de Toni Cardell al control tècnic. Són les 7 i 6.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
La presidenta del govern, Marga Proens, comparteix els dubtes del Suprem sobre la regularització extraordinària de migrants.
Avui és el màxim tribunal, el Tribunal Suprem, que diu que xoca amb la legislació europea.
I és que l'alt tribunal ha obert la porta a dur a la justícia europea el procés de la regularització d'immigrants. No hi ha res definitiu. La sala, de moment, planteja que podria elevar el cas al Tribunal de Justícia de Luxemburg perquè Europa dictamini si el procés xoca o no en la normativa comunitària. Abans d'enviar-ho al Tribunal Europeu, però el Suprem ha donat un termini de 5 dies a les comunitats que varen presentar un recurs contra la regularització perquè es pronunciï sobre si ha de presentar una qüestió prejudicial o no.
Aquesta decisió arribarà amb dels recursos presentats per la Comunitat Valenciana i Aragó. El Suprem vol que Europa aclareixi si és admissible reconèixer un dret de residència temporal en caràcter general pel simple fet de l'estada irregular en lloc d'aplicar un ordre de retorn. Els magistrats han llançat aquesta proposta abans de resoldre sobre les mesures cautelars demanades per les autonomies, coincidint de ple amb la data límit d'avui per apuntar-se a la regularització.
El govern de Proens sempre s'ha mostrat molt crític amb aquest procés. La presidenta considera que la passa feta avui pel Suprem confirma que el govern de l'Estat ha deixat Espanya en una situació d'inseguretat jurídica.
Tot afegeix per una qüestió partidista i electoralista. El més greu per a Proens és que l'anunci de la regularització, diu, ha causat un efecte crida a les Illes Balears.
Ho veiem perquè d'ençà que va començar aquest procés no només s'han incrementat el nombre d'arribades, basta veure les arribades dels darrers dies, sobretot a Formentera i a Eivissa, sinó que les persones, quan arriben a les Illes Balears, el primer que fan és demanar a on han d'anar per obtenir els papers fruit d'aquest procés de regularització.
La decisió del Suprem no només ha tingut la reacció immediata a les Balears, també l'ha tinguda a la plana estatal.
L'oposició considera que el Suprem llança un avís a Sánchez, al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i al portaveu de Vox en el Congrés, José María Figaredo.
Lo que está haciendo en este momento es regularizando a 1.300.000 personas que han entrado de forma irregular en nuestro país en contra del derecho europeo, en contra del Pacto de Inmigración y Asilo y en contra del Reglamento de Retorno.
Todas las personas que accedan a la nacionalidad española y a la regularización en España tendrán libre acceso a través de toda la Unión Europea. Esto es un problema que concierne a toda Europa. Y por eso, como les digo, muchísimos organismos que no son precisamente simpatizantes de Vox están poniendo el grito en el cielo.
En canvi, Jone Belarra de Podem defensa la sobirania d'Espanya per aplicar la mesura.
En último término, cada país tiene soberanía para llevar adelante las medidas que considera más efectivas y que hay que defenderla ahora y siempre ante la Comisión Europea, ante las instituciones europeas y ante quien sea necesario, porque en este tiempo defender los derechos humanos creo que nos va a colocar en el lado correcto de la historia.
Per part del govern espanyol, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, no es mostra preocupada pel moviment del Suprem.
No me preocupa en absoluto ninguna tarea que hagan los tribunales de nuestro país, que por favor, vuelvo a decirlo, dejemos que trabajen con serenidad y con un trabajo como hacen decente todos los días.
Com vos dèiem, avui acaba el termini per presentar la sol·licitud de regularització extraordinària de persones estrangeres que varen arribar a l'Estat abans d'aquest 2026. Un procés al qual, segons les primeres estimacions i tenint en compte que encara no s'ha tancat de manera definitiva, s'hi haurien acollit 1,2 milions de persones a tot l'Estat. D'aquestes, entre 15.000 i 17.000 serien a les Balears. És un primer càlcul aproximat que es concretarà els pròxims dies i que aquí, a les Illes, s'ha duit a terme en tota normalitat segons els que l'han viscut, però sobretot en la satisfacció dels beneficiaris.
L'advocada Carolina Quintana, especialitzada en estrangeria i que ha ajudat alguns afectats, calcula que la majoria són persones llatinoamericanes que fa anys que viuen i treballen en precari a l'arxipèlag. En una entrevista al programa El Dia també ha destacat un perfil que fins ara havia passat desapercebut, els dels infants.
Hemos incluido a muchos niños en las regularizaciones. Por lo tanto, poder regularizar a familias enteras a mí me parece, pues,
muy positivo,
beneficios
claro,
por todos lados. O sea, porque los niños tienen su número de NIE, tienen sus residencias, van al colegio tranquilamente, sus padres pueden trabajar. Evidentemente, las condiciones de vida y laborales de todas estas personas han mejorado muchísimo.
Quintana assegura que, tot i els nervis inicials, les cues registrades a les oficines municipals o l'enfrontament entre administracions, tothom al final ha respost i el procés ha culminat amb èxit.
A l'espera que resolgui definitivament la sol·licitud, són molts els que ja han pogut inscriure's els darrers mesos a la Seguretat Social per optar a contractes laborals, ja que només en l'admissió a tràmit de la petició es podia reclamar l'alta.
Un d'ells és aquest ciutadà colombià, el qual assegura els papers li han canviat la vida.
100% me ha cambiado la vida a mí, a mi esposa, a mi suegra, a mi hijo, a todos. Llegué a este país a trabajar en negro, explotado, humillado. Todo eso son cosas que uno tiene que aguantar por el simple hecho que uno está irregular.
Aquest ciutadà colombià va arribar a les Illes fa més d'un any i mig i fins fa un mes ha encadenat feines en negre.
I casualitat o no, avui el president Pedro Sánchez ha presentat el Pla d'Integració i Ciutadania, que destinarà més de 500 milions d'euros en un any perquè persones migrants s'incorporin a la societat espanyola.
El pla presentat per Sánchez tindrà 4 eixos d'actuació i 16 mesures concretes. La primera, el procés extraordinari de regularització, que acaba avui mateix i del qual Sánchez ha tret pit.
Las más de 1 millón de solicitudes presentadas, querida ministra, demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos y de responsabilidades. Porque detrás de cada solicitud hay una persona que ya vive entre nosotros, que quiere formar parte de nuestra sociedad con todos sus derechos y, de nuevo, vuelvo a decirlo, con todos sus deberes.
Entre les mesures que inclou el pla hi ha l'impuls a l'ocupació en sector amb alta demanda, una oferta extraordinària de més de 100.000 places de formació professional, 30 milions d'euros per reforçar l'aprenentatge de les llengües cooficials i 260 milions més per reforçar els serveis públics i garantir, ha dit Sánchez, la igualtat d'oportunitats.
I sense deixar de parlar de migrants, però ara dels menors que arriben sense acompanyants, sense adults i que queden sota la tutela de les administracions. El govern ha anunciat que presentarà un nou recurs contra l'ampliació de la capacitat ordinària del sistema de protecció d'infants estrangers que, segons ha aprovat el Consell de Ministres, a les Balears passa de 406 a 434.
El govern manté que les Balears ja acullen gairebé 800 menors estrangers no acompanyats, una xifra que duplica aquesta capacitat ampliada que ara fixa l'Estat. El conseller insular d'Afers Socials de Mallorca i president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, ha lamentat avui la decisió presa ahir pel Consell de Ministres.
La situació no ha canviat. La situación en Mallorca es de sobresaturación de todos y cada uno de los servicios que tenemos en menores extranjeros no acompañados y que además eso implica una sobretensión en el sistema de protección de menores. Por tanto, volver a denunciar al gobierno de España.
Sánchez assegura que no compren quina és la base de la decisió i més quan la ministra d'Infància, Cira Rego, va reconèixer que no tenia sentit enviar les Balears menors arribats a les Canàries quan ja tenen el seu sistema saturat.
D'altra banda, el president de l'IMAS ha anunciat que ampliaran el centre de primera acollida de Son Tous per poder acollir més migrants. Obrim plana laboral, però no deixem de parlar de la situació que viuen les persones extracomunitàries que venen a fer feina a Espanya i posem el focus a Eivissa. La plataforma sociosanitària denuncia que l'emissió dels certificats de vulnerabilitat per regularitzar els immigrants sense papers ha destapat nombrosos casos d'explotació laboral. Moltes són dones cuidadores de gent gran que treballen internes en famílies i no s'atreveixen a denunciar els abusos. Elena Gregori ha parlat amb alguna d'elles.
Míriam és estrangera. Fa un any i mig va arribar del Paraguai a Espanya. La seva situació administrativa és irregular. Només arribar a Eivissa ràpidament va trobar feina d'interna amb una família.
La cuido, es una persona que ya no camina, que yo tengo que movilizarla, bañarla, o hacer todo en lo que se hace en una casa. Y cuidar exclusivamente también de ella. No tengo días libres, trabajo días festivos, vivo en su casa.
Cobrar 1.000 euros, denuncia que no l'han volgut empadronar. Un cas semblant l'explica aquesta altra treballadora que manté l'anonimat.
Le paguen lo que le da la gana. Cuando ellos han tratado de un sueldo, ahora le paguen lo que le da la gana. Entonces, que ella dice, ¿qué voy a hacer yo? ¿Dónde voy a ir? ¿Sabes? Porque ella se siente vulnerable ante esa situación. Està coja o acumuleta i encima no té vivienda.
Les entitats que han tramitat els certificats de vulnerabilitat han escoltat nombrosos casos d'abusos laborals que sumen a la precarietat de l'habitatge. Vicent Benet és portaveu de la plataforma sociosanitària d'Eivissa.
Des de no pagar els dies salaris o salaris de sous que se'ls té que pagar, pagar-los unes quantitats mínimes, 7 euros hora. Gent que està treballant en les famoses vivendes de luxe, que són els cuidadors d'aquestes vivendes, és a dir, que fan de jardiners, fan de manteniment, fan de tot. Viuen en, potser, en condicions precàries perquè són molts a compartir.
La plataforma sociosanitària d'Eivissa ha emès un milenar de certificats. En més del 50% dels casos s'han trobat amb abusos laborals.
Més queixes laborals. La UGT demana al govern que pagui la congelació salarial del 2% corresponent al 2020 a tot el personal públic. El sindicat denuncia que l'executiu només ha complit l'acord de manera parcial.
El secretari general del sindicat en serveis públics, Miquel Ángel Romero, assegura que n'ha quedat fora el personal laboral, els treballadors del sector públic instrumental i també els docents de l'ensenyament concertat. En total, un 10.500 treballadors públics de les Balears.
Esta es la demanda que dijo el gobierno que iba a cumplir el objeto del litigio y que por eso nosotros retirábamos la demanda. Pues en la parte de la congelación no la está cumpliendo. Nosotros ahora mismo, ¿qué nos parece? Que todavía estamos a tiempo. El gobierno debería de corregir este error mayúsculo. Porque discriminar a un tercio de su personal no me parece una buena idea política.
Un estudi posa de manifest com l'elevat cost de vida a les Balears redueix la capacitat adquisitiva de metges i infermeres, tot i cobrar sous que se situen en la mitjana de l'Estat. És la situació inversa a la que es troba el personal sanitari de l'altre arxipèlag de l'Estat espanyol, les Canàries.
El treball el signen el menorquí Guillem López Casasnovas i tres catedràtics canaris que conjuntament han analitzat les retribucions que percep el personal sanitari d'atenció primària i hospitalària a cada comunitat amb moltes variants, antiguitat, carrera professional, guàrdies, exclusivitat. A les Balears, les forquilles abracen dels 50.000 als 70.000 euros per als facultatius i entre 34.000 i 32.000 a infermeria. Sous més elevats en els hospitals. Segons López Casasnovas, les dades en termes nominals se situen en la mitjana, però en termes reals es troben per davall del món, per mor del cost elevat de vida.
En termes reals, si ajustes per ser capacitat adquisitiva, perden molt de graus, perden entre un 3 i un 6% de valor. I llavors això compara malament amb altres comunitats que tenen major capacitat de posar doblers en el sistema sanitari. I els campions, com sempre, són el País Basc i Navarra.
Són les 7 i de 9 minuts. Atenció, grans fortunes vinculades a les Illes entre els deutors morosos que apareixen a la llista pública d'avui per l'Agència Tributària. En el punt de mira d'Hisenda hi ha Vicente Grande, Matías Can, Manuel Marc i una vintena d'empreses de les Balears.
L'expresident del Reial Mallorca, Vicente Grande, arrossega un dels deutes més elevats de persones o societats vinculades a l'arxipèlag i supera els 31,5 milions d'euros, mentre el magnat immobiliari Matías Kun s'endeuta en més de 1,3 milions d'euros. I el net del fundador de la banca Marc, Manuel Marc, té pendents 3 milions d'euros.
En l'àmbit nacional, en el llistat, hi ha la cantant Isabel Pantoja, que ha augmentat el seu deute, ja supera el milió, quasi 300.000 euros, l'actriu Paz Vega i el cantant Bertín Osborne.
La gran novetat enguany són els retorns. La presentadora Patricia Conde torna a aparèixer a la llista després de 2 anys fora amb un deute de 714.000 euros. També reapareix el col·laborador televisiu Kiko Matamoros després de 3 anys amb un deute de 600.000 euros.
I el govern mobilitza prop de 4 milions d'euros per impulsar nous projectes d'economia circular a les Balears.
La convocatòria destinada a empreses i agrupacions empresarials permetrà finançar projectes de recerca i innovació, però també inversions per reduir residus, reutilitzar recursos i allargar la vida útil dels productes. Cada projecte podrà rebre fins a 700.000 euros per investigació i execució de projectes i fins a 25.000 euros per a estudis de viabilitat.
I aquest dia és de calor, de saber que la factura de la llum puja un 4,6%, com a mínim aquest mes de juny, segons Facua, que demana un IVA reduït permanent.
La factura elèctrica dels consumidors en tarifa regulada el juny ha estat de 79 euros enfront dels 75 euros del mes de maig, segons l'anàlisi duita a terme per Facua Consumidors en Acció, que denuncia que és la conseqüència de tornar enrere algunes rebaixes fiscals establertes després del conflicte de l'Iran, com la reducció de l'IVA d'electricitat, que eren vigents des de dia 21 de març. Davant d'aquesta situació, l'associació ha reclamat a l'executiu, presidit per Pedro Sánchez, un canvi regulador per consolidar de manera estable un tipus impositiu reduït. L'associació considera injust que repercuteixi un subministrament essencial i bàsic per a l'economia de les llars espanyoles.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Ho dèiem a l'inici d'aquest informatiu, cop al narcotràfic a Eivissa. La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal que importava drogues sintètiques des dels Països Baixos. A l'illa Pitiusa, en un escorcoll, els agents varen descobrir 50 quilos de ketamina i 22 d'estasi. Ja hi ha 2 detinguts a la presó. Enric Fernández en té més detalls.
L'escorcoll a Eivissa ha estat acompanyat d'un altre, un magatzem de la ciutat neerlandesa de Rotterdam, amb la confiscació de 100 kg d'MDMA i 1.100 kg de precursors químics, amb capacitat per elaborar 6 tones més d'aquesta substància. Els 2 arrestats, presumptes responsables d'un delicte de tràfic de drogues, han ingressat a presó. Les sospites les va aixecar un home que es dedicava a la logística. Feia constants desplaçaments a l'illa des de diferents aeroports neerlandesos. Els investigadors vigilaren la seva casa a Eivissa i van comprovar com entraven i sortien diverses maletes. El dia que va ser interceptat, transportava 50 quilos de ketamina i en l'escorcoll, al domicili, van trobar 22 quilos de comprimits d'èxtasi i 1.500 euros en metàl·lic. El segon arrestat està a un centre penitenciari de Rotterdam on va ser detingut. La recerca continua oberta i no es descarten més detencions.
I extingit l'incendi forestal al voltant de les 6 del capvespre a la zona de Son Fortesa, Puigpunyent, a Mallorca, que es va declarar ahir i que ha cremat 2,5 hectàrees de pinar. Abans, també s'ha extingit l'incendi agrícola a Campos, molt a prop d'un habitatge que ha generat una gran columna de fum. Amb aquest darrer foc, a la zona de Campos i Puigpunyent, són 40 els incendis forestal enguany a les Illes Balears.
28 han tingut lloc a Mallorca, amb més de 23 hectàrees de superfície cremada. No obstant això, es tracta d'incendis que no han afectat una àrea extensa. 9 de cada 10 incendis són d'origen humà, això vol dir que es produeixen per negligències o causes accidentals. El gerent de l'Ibanat, Tomeu Llebrés, ha explicat que normalment es tracta d'espires de crema de restes agrícoles o forestals, però també per llosques que deixen els fumadors.
Aquests incendis sí que solen ser de manera intencionada i, de fet, si no vaig malament, dins de mes de febrer, pues, sí que se va agafar un d'espiromenors pues, que estaven provocant aquests incendis.
Els pics d'incendis es produeixen el juliol i l'agost. A les portes dels dos mesos més intensos de l'any, els experts demanen molta precaució i molt de seny.
El govern continua amb les feines de manteniment i conservació dels torrents de les Illes, uns treballs que tenen com a objectiu reduir el risc d'inundacions davant futurs episodis de pluges i torrentades intenses. Només a Menorca hi ha 400 quilòmetres de torrents i 2.000 més d'afluents. Etzel Camarasa.
Fa 7 setmanes que els equips contractats pel govern fan feines de manteniment al torrent de Santa Catalina, a la carretera que separa Maó de Fornells. És una de les actuacions de la conselleria per garantir el bon funcionament dels cursos d'aigua i reduir el risc d'inundacions. S'hi fan diferents tasques, des de la retirada de canyissar i vegetació invasora, l'extracció de rizomes, la neteja de llits o la construcció d'un mur d'escullera per contenir la força de l'aigua. Pedro Sáez és el vigilant d'explotació de la Direcció General de Recursos Hídrics a Menorca.
Tots els rizomes aquests són els que fan els grans taps aquí en el torrent que ho deixen tot anegat. A part, hi ha tres ponts que ja ens duen problemes només pel fet de fer pont quan hi ha avenides i totes aquestes coses, però s'està fent una feina molt, molt seriosa i molt costosa.
A Menorca aquest any també s'ha actuat als torrents de Puntarró, Samina, Sacanoves, Mercadal, Son Granot, Carbonell i Montpalau. Els tècnics alerten que les altes temperatures poden afavorir episodis de pluja intensa durant els pròxims mesos. Pedro Roger és meteoròleg d'IB3 Televisió.
Tenim una temperatura molt alta en superfície i molt baixa en altura. En conseqüència, l'escenari que resulta és molt més inestable. Tenim, per tant, unes tempestes més potents, també tenim núvols amb més desenvolupament i precipitacions també més intenses, que fins i tot poden ser torrencials.
A Mallorca, les actuacions s'han fet a Montuïri, Consell, Campanet i Santanyí, i a Eivissa els treballs s'han concentrat a Sant Josep de Sa Talaia, Sant Antoni i Santa Eulària de Riu.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
El GOP du als tribunals el pla pilot per traslladar residus d'Eivissa a Mallorca. L'entitat, en nom d'una dotzena d'associacions, ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l'adjudicació del contracte per al transport dels residus. Creuen que el procediment presenta irregularitats i confien que la via judicial aturi un projecte que, asseguren, incrementaria els impactes ambientals i econòmics de la incineradora de Son Reus.
També reclamen que els 50 milions d'euros previstos pel govern per a aquesta operació es destinin a implantar sistemes de recollida selectiva porta a porta a les pitiuses. Si no tenen resposta de les administracions, amenacen amb altres accions legals, a més del contenciós administratiu interposats a mitjan de juny i que ha estat admès a tràmit. Consideren que s'ha emprat el procés d'urgència per amagar la participació ciutadana. És Aina Lleuger, del GOP.
Aquest procediment se va fer per negociar sense publicitat, el qual nosaltres trobem que és una irregularitat per la quantitat econòmica que suposa i perquè és una cosa que fa molta estona que se parla, no feia falta aquesta urgència. Fa estona que sabem que la vida útil de l'abocador d'Eivissa està arribant en el final.
L'Associació de Veïnars de Son Sardina encapçala també el rebuig al trasllat. Les dues entitats exigeixen una avaluació d'impacte ambiental i l'obertura d'un procés de participació ciutadana amb els barris i municipis afectats. A més, demanen crear una comissió de seguiment integrada per entitats ecologistes, veïnals i representants del barri per supervisar-ne el projecte.
I el GOP i els veïnats de Son Sardina continuaran aquesta setmana amb les reunions amb altres entitats per evitar el trasllat de residus a Eivissa, d'Eivissa cap a Mallorca. Asseguren que ja compten amb el suport d'una dotzena d'entitats adherides.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, moment de fer una volta pels principals titulars d'aquest darrer dia de juny en què la presidenta Marga Proens ha carregat contra el govern de Pedro Sánchez per com ha fet el procés de regularització de migrants que acaba avui.
La presidenta assegura que ha creat una gran inseguretat jurídica i un efecte crida.
Ja ho veiem, perquè d'ençà que va començar aquest procés, no només s'han incrementat el nombre d'arribades, basta veure les arribades dels darrers dies, sobretot a Formentera i a Eivissa, sinó que les persones, quan arriben a les Illes Balears, el primer que fan és demanar a on han d'anar per obtenir els papers fruit d'aquest procés de regularització.
I és que el Tribunal Suprem té dubtes i es planteja demanar al Tribunal de Justícia Europeu si el procés de regularització de migrants va en contra de les directives europees.
Tot i que hi ha hagut altres processos a Espanya com aquest, ara pensen que, tal com està plantejat, podria xocar amb la norma europea que estableix que les polítiques d'asil i migració s'han de coordinar entre tots els països de la Unió.
Aquest, però, no és l'únic recurs protagonista de la jornada. El govern recorrerà el nou decret del Consell de Ministres que incrementa la capacitat d'acollida de menors migrants no acompanyats a les Balears.
El conseller insular d'Afers Socials de Mallorca i president de l'IMARS, Guillermo Sánchez, lamenta que, tot i la saturació dels centres d'acollida de les illes, s'haurà de donar cobertura a 434 menors que no poden assumir les Canàries.
La situació no ha canviat. La situación en Mallorca es de sobresaturación de todos y cada uno de los servicios que tenemos en menores extranjeros no acompañados y que además eso implica una sobretensión en el sistema de protección de menores. Por tanto, volver a denunciar al Gobierno de España.
I el GOP du als tribunals el pla pilot per traslladar residus d'Eivissa a Mallorca.
L'entitat, en nom d'una dotzena d'associacions, ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l'adjudicació del contracte per al transport dels residus. Creuen que el procediment presenta irregularitats i confien que la via judicial aturi un projecte que asseguren incrementaria els impactes ambientals i econòmics de la incineradora de Son Reus. És Aina Lleuger, del GOP.
Aquest procediment se va fer per negociar sense publicitat, el qual nosaltres trobem que és una irregularitat per la quantitat econòmica que suposa i perquè és una cosa que fa molta estona que se parla, no feia falta aquesta urgència. Fa estona que sabem que la vida útil de l'abocador d'Eivissa està arribant en el final.
Grans fortunes vinculades a les illes estan entre els deutors morosos que apareixen a la llista pública d'avui per l'Agència Tributària.
En el punt de mira d'Hisenda, Vicente Grande, Macías Kun, Manuel Marc i una vintena d'empreses de les Balears. En l'àmbit nacional, en el llistat hi ha la cantant Isabel Pantoja, que ha augmentat el seu deute i ja supera l'1,3 milions d'euros. També l'actriu Paz de Gaia i el cantant Bertín Osborne.
I cop al narcotràfic a Eivissa.
La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal que importava drogues sintètiques des dels Països Baixos a l'illa Pitiusa en un escorcoll. Els agents varen descobrir 50 quilograms de ketamina i 22 d'èxtasis. Ja hi ha dos detinguts a la presó.
Són les 7:33, moment dels esports.
Informatiu Vespre. Esports. Gabriel Forteza.
Gavi, bon vespre de nou. Adrián Fuentes està a punt de convertir-se en el primer fitxatge del Real Mallorca per a la propera temporada, no?
Així és. El davanter madrileny s'ha decantat pel Club Vermell, tot i tenir una oferta d'un altre equip descendit, com és el Girona. Adrián Fuentes, de 29 anys, ha jugat aquesta temporada al Córdoba, també de la segona divisió, on ha marcat 14 gols en 40 partits, en el que també era el seu debut a la categoria. El davanter firmaria per 4 temporades i el Mallorca pagarà aproximadament entre 2 i 3 milions d'euros al conjunt andalús. I pel que fa al capítol de sortida, avui és 30 de juny i això significa fi de contractes i sessions. D'una banda, el Vinicius Javi Llebrés i el porter Pichu Cuellar queden lliures i d'altra, els cedits Mateo Joseph, Maras Kumbula i Cito Lubumbo tornen als seus equips d'origen. I un jugador que acaba contracte però ja en té un de nou és Omar Mascarell. Això sí, fora de l'illa, tot i que el club encara no ha comunicat la seva baixa, el migcampista canari va ser presentat ahir amb l'Al-Khalei de la Lliga de l'Aràbia Saudita. Amb una oferta poc atractiva, Pablo Ortells no va poder convèncer el ja exjugador mallorquinista que s'acomiada després de 3 temporades i 100 partits oficials de vermell. De la situació actual de l'equip n'ha parlat a IB3 el tècnic mallorquí Xisco Muñoz, actual entrenador del Johor de Malàsia. Xisco diu que el cop ha estat dur, però creu que el club ha encertat en la contractació de Luis García.
Poc a poc crec que s'ha anat perdent un poc aquest ordre, aquest sacrifici, aquesta voluntat de tenir clar els objectius de prioritat. Crec que s'ha de canviar totalment el xip d'un d'una situació i l'altra. Ha d'intentar ara mateix, ja ho fan, crec que han firmat un molt bon entrenador, crec que les coses hi sortiran bé i bueno, esperen que l'any que ve, com a mallorquinistes i com a aficionats, ara es tensaran com a aficionats, puguin disfrutar una altra vegada del Mallorca a primera divisió.
Però ara la realitat és la segona divisió i avui, a partir de les 8, en un acte que tindrà lloc a la Real Federació Espanyola de Futbol, el Mallorca coneixerà el seu full de ruta en el seu retorn a la categoria de plata. La Federació Espanyola de Futbol presentarà els calendaris oficials de les 9 principals competicions nacionals de futbol masculí, femení i futbol sala per a la pròxima temporada. El Club Vermell coneixerà la configuració de la Lliga amb totes les seves jornades, partits, rivals i ordre de joc per al curs 2026-2027. Tot això quan l'afició mallorquinista continua descontenta amb els preus dels abonaments. Tot i consumar el descens a segona divisió, els preus dels abonaments del conjunt vermell semblen més d'un equip de primera. Aquesta és la sensació que tenen la majoria d'aficionats mallorquinistes després que el club anunciés ahir les noves tarifes, que només s'han rebaixat una mitjana del 17%. Pel que fa a les renovacions, el ventall va des dels 535 euros a la tribuna oest als 180 de la grada d'animació i les noves altes van entre els 830 i els 280. Escoltant Sebastià Oliver, president del moviment mallorquinista, en declaracions al programa El Dia d'IB3 Ràdio.
Preus és una vergonya que te vagin aquesta rebaixa. Haguem passat l'any que han passat en mallorquinisme, que com aquell qui diu, n'han rebut de per tots els costats i això ja ha estat, ja ha vessat aquesta sessó. Coneguent-los, en marxa enrere crec que no ho faran, ni rectificar, ni donaran sa cara.
I Toni Vallespí, president de la Unió de Penyes Mallorquinistes, ha dit que l'entitat partia des d'un inici d'una rebaixa encara més baixa.
Entenc que els mallorquinistes estem tots enfadats en els preus, però també hem d'entendre que avui en dia el futbol és com és, són societats anònimes esportives, i jo vull partir d'una premissa, és a dir, quan nosaltres ens vam reunir per primera vegada en el club, el descompte era d'un 5%. Hem arribat a un 20% i a casos fins a un 27% de descompte en aquesta propera campanya de bonat.
Els aficionats ja poden renovar el seu abonament fins dia de 7 de juliol. Després del 21 al 24 del mateix mes es podran sol·licitar canvis o millores de seient i a partir del 28 de juliol s'obrirà la banda lliure d'abonaments. I qui també té en marxa la seva campanya d'abonats per al pròxim curs és l'Atlètic Balears. El conjunt blanc i blau, amb el lema Sempre Fidels, iniciarà demà el període d'abonaments per al pròxim curs a la segona federació. El procés de renovacions començarà demà dimecres, mentre que les noves altes es podran fer a partir de dia 20 de juliol. Els preus van dels 155 al 80 euros. Escoltam el director general de l'Atlètic Balears, Patrick Meso.
Bueno, hay una muy pequeña subida de 10 euros en cada categoría. Si somos muchos, pues poco también es mucho y todo ayuda, todo suma y la verdad que comparado también con otro equipo de la categoría, pues tenemos los precios muy bien y no somos nada caro o nada de otro mundo en ese sentido. Entonces lo hemos adaptado un poquito, pero sigue siendo muy, muy buenos precios.
L'Atleti Balears ha anunciat també el fitxatge del migcampista Pablo Hernández, procedent de l'UCAM Múrcia, i pel que fa a l'equip femení, la migcampista de 20 anys, Marta Muñoz, és la nova jugadora del Balears. I al Mundial ha arribat la primera gran sorpresa. Alemanya eliminada als 700 de final. La selecció alemanya ha caigut a la tanda de penals contra el Paraguai. L'equip dirigit per Gustavo Alfaro va avançant el marcador al minut 42 gràcies al gol d'Enciso, i al 54 Kai Havertz empatava el partit. Tot i així, a la pròrroga no hi va haver gols i a la tanda de penals el porter del Paraguai, Orlando Gil, va ser decisiu aturant dos penals. L'autor del darrer penal per Paraguai va ser Mauricio.
Está siendo un día inolvidable, increíble. Nosotros no tenemos palabras para describir lo que estamos pasando. Solo disfrutar y tenemos que estar muy contentos con lo que hicimos hoy. Y hacer un penal contra Neuer es muy difícil. Y creo que todos nosotros hicimos muy bien. Y gracias a Dios conquistamos esta etapa.
D'altra banda, el Marroc del mallorquí Xavi Riad ha eliminat els Països Baixos també a la tanda de penals. Als vuitens de final s'enfrontarà al Canadà de Kyle Larin. També, en patiment, el Brasil s'ha classificat després de guanyar per 2-1 al Japó. I per avui, des de les 7, està en joc el partit entre Costa d'Ivori i Noruega, de moment amb empat a 0 a la primera part. El guanyador s'enfrontaria al Brasil. I a partir de les 11, aquesta nit, França-Suècia. El guanyador s'enfrontarà al Paraguai. I a les 3 de la matinada, la selecció mexicana de Javier Aguirre i Toni Amor s'enfrontarà a l'Equador. Pel que fa a Espanya, el combinat nacional jugarà la seva eliminatòria dijous a les 9 del vespre contra Àustria. En cas de passar de ronda, la selecció espanyola s'enfrontaria al guanyador del Portugal-Croàcia. Escoltam el jugador de la selecció, Marcos Llorente.
Hay que ir paso a paso, creo que sería un error. Y aparte, estás imaginando cosas que no han pasado. Entonces, yo estoy centrado en Austria, que es el partido siguiente, que luego tienes que esperar al otro partido a ver qué pasa. Entonces, creo que sería un error estar pensando todo el rato, que es algo muy común, ¿no? Estar, cada uno hace su cuadro y va diciendo quién pasa de todos los partidos. Yo estoy centrado en Austria, que es lo importante, y cuando pase Austria, pues ya imaginaremos.
En el partit que està en joc, acaba de marcar Noruega. De moment, Costa d'Ivori 0, Noruega 1. I en bàsquet, el projecte del Fibui Mallorca-Palma per al curs 2026-27 continua prenent forma. El conjunt mallorquí de la primera FEB ha anunciat el fitxatge d'Adrià Montcanut per a la pròxima temporada. El club ha tancat l'arribada del base català de 23 anys. Montcanut arriba procedent de l'Iraují de la segona FEB. I qui no continuarà el pròxim curs a l'equip dirigit per Àlex Formento és el portorriqueny Brian Vázquez, que abandona el club després de dues temporades. I acabam amb tennis i vòlei. En tennis, el mallorquí Jaume Munar ha debutat avui amb victòria a Wimbledon davant l'argentí Francisco Cerúndolo, cap de sèrie número 18. Munar ha superat el seu rival per 6-1, 6-4 i 6-3. I en voleibol, el Connecta Balear Manacor ha anunciat 4 fitxatges pel seu nou projecte a la Superliga. Els col·locadors Stefan Kiel i Juan Manuel Giulietti, l'oposat Diego Cunda i el central Ruslanas Sustauskas.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Prop de 1.800 alumnes de les Balears han acabat en la primera jornada dels exàmens de la convocatòria extraordinària de les proves d'accés a la universitat, l'antiga selectivitat. Unes proves que s'allargaran fins dijous.
Els estudiants ja s'han examinat de llengua castellana i literatura, història d'Espanya o biologia abans d'entrar a les aules, però els alumnes han aprofitat els darrers minuts d'estudi per repassar abans d'enfrontar-se a unes proves que poden determinar el seu futur.
Venint d'ordinari, pues la verdad, vas amb un poc menys de pressió, però encara si dus un poc de nervis en el sentit de que no esperes que te vagi malament i que almenys ja tens un poc d'experiència i de l'ordinari, ja està. Però per la resta, troc que pot anar bé, pot anar bé.
En 3 dies no pots decidir els teus 5 anys o tota la teva vida, perquè no saps exactament el que vols, a vegades.
Estic molt nerviós. Sí, perquè no fer una carrera, no tenc pensat fer una carrera. Però jo no estic gens nerviós.
La vicerectora d'Estudiants i Projecció Educativa, Cristina Moreno, ha explicat que es tornaran a utilitzar detectors de radiofreqüència per comprovar si els estudiants fan servir aparells electrònics per copiar. Si els descobreixen copiant, suspendran la convocatòria completa.
Pensant que és una prova molt important perquè treguin aquella nota els alumnes que s'ho mereixen en relació a l'estudi. Per tant, en aquesta convocatòria també se passaran els detectors de radiofreqüència per tots els punts, és a dir, per totes les illes, i nosaltres el que esperam és no trobar ningú.
Demà, a partir de les 9 del matí, continuaran les proves amb els exàmens de llengua catalana i literatura, geografia o història de la filosofia.
Sort a tots, i el sindicat Estell reclama un canvi profund del model educatiu. Assenyala un malestar creixent entre els docents, que es veuen desbordat, diuen, per una excessiva burocràcia, ràtios elevats i un clima de conflictivitat a les aules. Unes reclamacions que recullen a una taula reivindicativa que ha de servir com a primera passa per negociar millores en la Conselleria d'Educació.
Entre d'altres, demanen garantir la convivència a les aules, millorar el benestar docent i donar resposta a les necessitats actuals, com l'ensenyament inclusiu o la defensa del català a l'escola. Vicent García, secretari d'Ensenyament Públic de l'Estell.
Les nostres aules cremen, i no cremen només per les elevades temperatures, sinó també pel creixent malestar que existeix entre el col·lectiu docent. Fer classe ja no és com abans. Falten mans, s'obren papers i els docents ens sentim autènticament desbordats. La professió docent ja no és tan atractiva.
També reclamen augmentar la despesa educativa fins al 6% del PIB i millorar les condicions laborals dels docents. Catalina Bibiloni és permanent sindical a Mallorca.
I el reconeixement dels docents passa per tenir unes bones condicions laborals i així com un reconeixement social i professional adequat, sense oblidar el reconeixement econòmic. Actualment, els docents de les Illes Balears hem vist com al llarg de 16 anys hem perdut el 23% del nostre poder adquisitiu.
L'exoesquelet pediàtric del Servei de Valoració i Atenció Primerenca ajudarà enguany 14 infants a les Balears. Aquest robot està dissenyat per ajudar-los amb problemes motors greus causats per paràlisi cerebral i atròfia muscular espinal.
D'ençà que es va incorporar el robot fa 5 mesos, a les Illes s'han pogut beneficiar del servei 9 infants d'entre 5 i 12 anys de diverses entitats. Amb 24 sessions cada un, les famílies destaquen que ara estan més tranquil·les i que els infants han millorat la seva autonomia i autoestima. La presidenta del govern ha visitat la seu a Palma per veure el funcionament de l'exoesquelet i ha expressat com l'objectiu d'aquest robot és reforçar la musculatura, millorar la independència en la marxa i redactar complicacions que la immobilització prolongada implica.
Poder tenir aquest exoesquelet aquí, poder veure com fan feina dues conselleries de sa mà, el que traspassa a les famílies és tranquil·litat. I la tranquil·litat i la salut, que jo crec que van de sa mà moltes vegades, això no té preu.
Neix el projecte Ambulància al Somni, una iniciativa perquè els pacients terminals puguin complir un desig especial que requereixi recursos assistencials sanitaris, com anar a veure la mà o una posta de sol. L'ha impulsada la Conselleria de Salut, juntament amb el servei del SAMU 061. Neus Pericàs en sap més.
Els pacients que així ho vulguin podran fer la seva petició a través del servei d'atenció a l'usuari de l'hospital on estiguin ingressats. Ho explica Eloi Villalba, director gerent del SAMU 061.
Y esto tiene un proceso donde su médico, su enfermera gestora de casos, lo solicita a 061 y a través de una comisión multidisciplinar de médico, enfermero y técnico y la dirección asistencial se valora si cumple los requisitos y una vez que se decide que sí, pues se va a visitar el paciente, se va a visitar el sitio donde tiene que ir y se hace todo un plan de cómo va a ser la actuación de ese servicio.
Per la seva banda, Manuela García, consellera de Salut, ha destacat que aquesta és una iniciativa per acompanyar el pacient i afegeix que s'ha pogut fer gràcies a la inversió del govern.
Habitualmente en salud se tiende a curar, pero hay muchas veces que no podemos curar, sino que tenemos que acompañar. En este caso, pues el SONNI es un proyecto que se enmarca en el ámbito de humanización. Este servicio se pone en marcha, también lo hemos podido poner en marcha, que hay que ponerlo en valor porque la apuesta del gobierno por la renovación de la flota de ambulancias ha sido un factor muy importante. Son 56 millones de euros lo que hemos invertido en nuevas ambulancias. Hay más, tienen más prestaciones y eso nos permite aumentar la cartera de servicios.
Des d'avui ja es pot demanar aquest servei.
Els taxistes de fora del municipi de Sant Josep es queixen que l'Ajuntament els limita l'accés a l'aeroport, cosa que fa que s'incompleixi la normativa de càrrega i descàrrega de passatgers. El consistori ha instal·lat una senyal que els prohibeix la circulació a la zona on han d'esperar torn per recollir els clients que fan cua. Gemma Guasp.
L'Ajuntament va instal·lar ahir el senyal que prohibeix la circulació dels taxistes de fora del municipi de Sant Josep, a la zona de l'aeroport, on han d'esperar per recollir els clients. Els taxistes d'altres municipis destaquen que, segons la normativa, en cas que hi hagi cua de gent esperant per agafar un taxi, s'han de col·locar en aquesta àrea per ordre d'arribada, independentment al municipi al qual pertanyin. La instal·lació del senyal, diuen, impedeix que es compleixi la normativa. Mariano Torres és el president de l'Associació d'Autònoms del Taxi de Vila.
Perquè ens han posat una senyal que provés la circulació a tots, salvo els taxistes de Sant Josep. I els dic que és una situació anòmala perquè només passa en aquesta parada d'Aena. És un taxista de fora del municipi, té la mateixa preferència que un de municipi, o sigui que no hi ha preferències. I això és el pilar fonamental de la llei de càrrega i descàrrega d'Eivissa.
Assegura que per mort del senyal, molts opten per no anar a l'aeroport a recollir clients, ja que podrien rebre multes de l'Ajuntament.
Això que suposarà? Que quan hi hagi una hora punta d'arribada d'avions, hi hagi una cola tremenda, que segurament arribarà a salides, i la cola aquí, doncs Déu sap els temps que la gent haurà d'estar esperant.
Segons el Consell d'Eivissa, són els ajuntaments els que regulen les zones d'espera dels taxistes amb independència de la normativa de càrrega i descàrrega de passatgers.
I no ens movem d'Eivissa perquè a Sant Antoni s'ha presentat un pis que es destinava a lloguer turístic il·legal. Policia local i inspectors del Consell detectaren que aquest immoble es comercialitzava a través d'internet. Després de verificar l'existència de turistes allotjats en aquest pis, es va decidir precintar-lo i multar el propietari amb 275.000 euros.
El lloguer turístic en edificis residencials plurifamiliars pot ser sancionat amb multes de fins a 500.000 euros. A més, l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany ha creat la figura de l'agent d'intrusisme i convivència per lluitar contra aquestes pràctiques i recorda als veïnats que disposen de l'aplicació Línia Verda per denunciar aquestes il·legalitats. L'any passat es varen tramitar 17 actes de pisos turístics il·legals.
I just en aquesta hora s'inaugura la transformació en bulevard del carrer de Vara de Rei de Sant Antoni. Amb aquesta inversió de 5 milions es vol atraure cap a l'interior del poble els milers de visitants que cada dia segueixen la posta de sol a ses variades.
Avui es fa el passeig d'autoritats d'una intervenció que ha tardat més del previst en acabar-se i que es considera estratègica per reconvertir la zona d'oci nocturn del West End.
En internacional, el balanç de víctimes espanyoles a causa del doble sisme de Veneçuela ha augmentat fins a 19 els morts, 131 els desapareguts i 12 localitzats sota els enderrocs, segons la darrera actualització del Ministeri d'Exteriors. Una xifra provisional que pot canviar molt quan les màquines retirin les runes dels edificis esbocats. Ara bé, l'esperança no s'esvaeix perquè 6 dies després encara continuen salvant persones vives.
El ministre Álvarez ha anunciat que demà sortirà cap a Veneçuela a l'hospital de campanya de l'Agència Espanyola de Cooperació juntament amb l'equip mèdic d'emergència START per unir-se a les tasques de salvament. El ministre ha traslladat el seu condol a les famílies i ha garantit el suport total d'Espanya durant el temps que sigui necessari davant una catàstrofe que ja deixa de manera global més de 1.700 morts i 5.000 ferits.
I nou cop judicial contra Donald Trump.
El Tribunal Suprem dels Estats Estats Units bloqueja un dels intents més durs de Trump, que considera que els fills d'immigrants, encara que hagin nascut als Estats Units, no són ciutadans del país. Trump pretenia modificar des de l'origen la política migratòria. Ara la Cort ha rebutjat la petició del president i deixa clar que la nacionalitat per naixement és un dret consagrat en la Constitució estatunitenca.
I en política estatal, el Parlament andalús ha rebutjat la investidura de Moreno Bonilla després de 56 vots contraris de vots i els grups d'esquerres. Dijous es farà la segona votació, en la que el candidat popular necessita una majoria simple.
El resultat de la votació és el següent: 109 votos emitidos, voto a favor 53, voto en contra 56.
Escoltam el moment en què el president en funcions de la Junta d'Andalusia ha quedat a 2 vots amb 53 de la majoria absoluta. Moreno Bonilla ha lamentat el vot contrari de Vox a la seva investidura, mentre que Manuel Gavira, el líder andalús de Vox, ha insistit a assenyalar que primer es negocien les mesures i després s'aborda qui les executa.
Y aunque no me guste lo que va a pasar, que significa que no voy a salir investido en el día de hoy y que por tanto esta legislatura no comienza, no pierdo la esperanza, no pierdo la ilusión, no pierdo las ganas y tampoco pierdo la sonrisa de seguir trabajando por Andalucía. Muchas gracias a todos.
Por eso, señor Moreno, nuestro voto hoy será que no. Y no porque queramos bloquear Andalucía. Lo que queremos es desbloquear el cambio de rumbo que nos han pedido los andaluces.
I els dos excursionistes que es varen trobar, Jonathan Andic, just després de la caiguda mortal del seu pare, el fundador de Mango, han assegurat que estava bloquejat, afectat i en estat de xoc mentre telefonava a l'1-2.
Avui han testificat els jutjats de Martorell just abans de la viuda de la víctima, Isaac Andic, i la psicoterapeuta que tractava tant l'empresari com el sospitós, el seu fill.
I Marlaska ha situat la trama de l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, fora el Ministeri de l'Interior i ha tornat a donar suport a la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González.
En una compareixença al Senat sobre la comissió a Coldo, el ministre ha demanat al senador de Junts, Eduard Pujol, que no el compari amb l'exministre Jorge Fernández Díaz. Marlaska també ha qüestionat que es pressionés a la unitat central operativa des de la cúpula de l'Institut Armat.
Mi ministerio es un ministerio limpio.
¿Seguro?
Seguro.
También lo decía Fernández Díaz.
Espero que no me compare a mí con el señor Fernández Díaz y salvaguardando la presunción de inocencia, pero después del informe del fiscal, una vez concluido la práctica de la prueba en el juicio oral, me remito.
Per cert, que el fiscal considera totalment acreditada la participació de l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, en l'operatiu il·legal de Kitchen.
Mastegant les hores, el museu de la ciutat va comptant persones dins la sala principal.
Durant anys i anys, els museus han estat espais de silenci i de visió única, inqüestionables. Catedrals de ciència i saviesa on creure i no plantejar-se res més. Però això està canviant. El darrer exemple el trobam en el llibre 12 més unes heregies museològiques, que acaba de publicar Ediciones Asimètriques i que ha escrit Aina Ferrero, directora del Museu del Calçat i de la Indústria d'Inca, també professora de l'UIB i doctora especialista en públics, participació i sociomuseologia. Sandra Martínez en sap molt més detalls.
I és amb tot aquest bagatge que Ferrero ha plasmat en aquests treballs les necessitats, els canvis que, a parer seu, han d'aplicar-se als museus, que, com pràcticament totes les institucions, han d'adaptar-se als nous temps. Canvis impensables fa no gaire. En voleu un exemple? N'hi ha uns quants.
Se suposa que el que s'està dient per un altre temps en aquest llibre hagués estat una heretgia museològica, no? Com has d'anar a un museu i xerrar? Això seria una heretgia. Com has d'anar a un museu i passar-t'ho bé? Això seria una heretgia. Com has de ser tu el que dicti o construeixi coneixement de manera compartida i no el gran comissari, el gran curador, el gran investigador que de la seva càtedra és el que diu el que ha d'aprendre a visitar, no? Això s'hagués considerat una heretgia. D'aquí ve el nom de les heretgies museològiques.
La seva experiència amb exposicions, per exemple, amb el suport i el guiatge de la comunitat senegalesa, confirma a Ferrero que s'ha de fer feina de manera diferent, amb conceptes nous, com ara la descolonització.
Decolonitzar vol dir revisar-se des de dins, fer autocrítica i intentar proposar altres mirades, intentar incloure altres col·lectius que tradicionalment no havien estat inclosos en els museus, perquè també en formin part.
I és en aquesta línia que, apunta Ferrero, els museus passen a ser molt més que un seguit de sales d'exposicions.
A mi m'agrada molt anomenar-ho així, espais per la resistència cultural, on la gent és capaç de pensar, on la gent és capaç d'analitzar críticament allò que se'ls està dient, i justament els museus comunitaris, els museus d'arrelament més local, tenen una gran oportunitat.
El llibre proposa 12 heretgies seves i una encara per determinar, que explica l'autora, queda a disposició del lector perquè hi digui la seva. En un món d'heretges, apunta, tot s'ha de poder qüestionar.
I Betres Ràdio, vos ho han dit tot, té 24.000 oients de mitjana a la segona onada de l'EGM de 2026 i és la cadena pública més escoltada a les Illes Balears de dilluns a divendres. Es manté com la quarta emissora generalista, només per darrere de les tres grans cadenes nacionals. L'Informatiu Matí i el Magazín al Dia continuen sent els programes més escoltats d'entre setmana.